L'audiovisual.
Ma jo diria, oi, que això és John Williams? Si us fixeu bé, sí, una mica sí, però no és el so característic que a partir del 70 va imposar amb les bandes sonores per les pel·lícules de Spielberg. Era encara aquell John Williams, expianista de la banda de Henry Mancini, que havia donat la volta al món precisament fent mancinianes i que quan va començar a fer bandes sonores al cinema va fer moltes comèdies. Insòlit, d'una Yankee en l'arena, Bromes com i mujer no, Penélope, Guia per l'hombre casado, Cuidado con el mayordomo, amb aquest so a la clavicemba que té el pianet que fa servir i que també sentíem ara amb How to Steal a Million, Cómo robar un millón, i la comèdia de William Wyler amb Audrey Hepburn i Peter O'Toole intentant robar la Venus de Cellini a un museu de París, cancant musical i inclòs. És la benvinguda i l'homenatge que avui fa John Williams a vosaltres, els oients de la Finestra Indiscreta i de l'audiovisual, que ens feu companyia per aquesta hora de banda sonora sempre cada setmana, fins d'aquí una hora, música de la bona, però de la bona, seguint les petjades d'aquests quatre mestres, Waxman, Herman i companyia, que avui ens proposaran temes interessantíssims per seguir veient una mica com va anar evolucionant la música del cinema fins a arribar a l'època de Williams, però amb James Horner com a representant del període. Dit això, comencem amb Waxman. Què? Prince Valiant, el príncipe valiente, un Henry Hathaway del 1954. A partir dels còmics de l'il·lustrador Hal Foster, eren emocions de cavalleries en cinemascope, amb tecnicolor, amb vestits d'allò d'edat mitjana a la Hollywood. De fet, amb parella de moda, que ideal hagués estat que fossin Tony Curtis i Janet Leigh, però van ser Robert Wagner i Janet Leigh. És a dir, ella se'n va anar amb la competència. I el dolent perfecte, James Mason, per descomptat. És com un dels grans títols que Miklos Rozsa feia música a la Metro-Goldwyn-Mayer en l'època de les grans superproduccions bíbliques. Tenim un hereu del tro viking que ha estat enviat a l'estranger i que vol recuperar el seu domini i que se'n va amb el rei Artús a Camp i, en fi, a partir d'aquí, tornejos, cançons de llaüt, en fi, corones per tot arreu i una partitura absolutament feliç. És una música feliç, la que va fer Franz Waxman, plena de troballes, per entendre'ns, melòdiques, però també sonores, enamorada del llenguatge cinematogràfic musical, és a dir, del que el mateix Waxman havia contribuït a crear, convençudíssim. I per damunt de les lluites d'espases i els temes d'honor i de l'amor inevitable, de les traïcions i de les llegendes d'aquests cavallers, ve la música i se t'emporta directament a l'Olimp de la gran pantalla. De manera que fixeu-vos bé com són aquest príncep valent de Henry Hathaway amb música de Franz Waxman dirigida per ell mateix, amb orquestracions d'Edward Powell i una suite que sentireu que inclou els títols de crèdit, les paraules del rei Artús, processó, en Val, que és ell, i l'aleta, que és ella, en Val, fuig i gran final.
Thank you.
aquí ho deixem, perquè podríem seguir ad infinitum, ja que tota la pel·lícula té música de dalt a baix, de manera que és un resum prou concloent amb diverses manifestacions de moments emocionals, des dels de lluites fins als d'intriga, els de pànic, els d'amor, els d'honor, els de coronació, el de desfilada, en fi, el que és una pel·lícula en CinemaScope en colors sobre èpoques aquelles típiques de Bertoin i companyia. Dit això, és música de Franz Waxman, és El Príncipe Valiente, és del 1954. No gaire lluny, fixeu-vos que en aquest cas anem un any després, el 55, per trobar-nos amb un exemple, el de Bernard Herrmann, d'una música amb un sentit molt més avançat i progressista del que és el seu ús cinematogràfic i la mateixa manera d'entendre el llenguatge musical, sense desacreditar ningú. Són escoles diferents i gent que ve de períodes diferents. És el moment en què, després d'una època en què la Fox havia treballat moltíssim, Bernard Herrmann podia declinar ja, perquè ja no li demanaven més que el mateix i ell insistia en fer alguna cosa diferent i les tensions eren a flor de pell. I va arribar Alfred Hitchcock. I aquí comença una col·laboració meravellosa, històrica i ben coneguda i reconeguda entre un director i un músic que es van entendre a la perfecció fins que es van barallar també i hi va haver una trencadissa final total i absoluta. Aquesta primera col·laboració va ser una pel·lícula que es deia The Trouble with Harry, però qui mató a Harry? Una pel·lícula no de les més conegudes del director, és un d'aquells films petits, plens d'astúcia, d'inventiva, de sarcasme. El director jugava amb els personatges com un deus ex machina total, com Déu tot poderós amb uns titelles, per entendre'ns. Una pel·lícula produïda per la Paramount, en color, rodada a un poblet de Vermont en plena tardor, una meravella de fotografia que va guanyar l'Oscar, amb un cadàver digne de pel·lícula de David Lynch, és a dir, Twin Peaks, en realitat va néixer en Però qui en mató a Harry, que el troben al bosc i la gent del poble l'enterra i desenterra diverses vegades perquè ben bé no saben on ha d'anar a parar aquell cadàver, ni qui és, ni què pot passar amb la seva vida a partir d'ara, no? És en realitat una comèdia negra, macabra, absolutament, una pura excusa per jugar amb la manera de ser dels pobles de Vermont en aquella època. La comunitat és la protagonista, el whodunit de Hitchcock. Qui és Harry? No sé. El que interessa és mirar què fan John Forsythe, Shirley MacLaine, Edmund Gwenn, Mildred Natwick, Mildred Dunock, etc. Amb el xafardeig, les sospites, les trampetes que es fan els uns als altres, i la música és un treball que jo definiria de punta de coixí total i absolut. És una música de mil veus, que juga com vol amb la situació. És una música que s'amaga i s'amaga a si mateixa i es busca a si mateixa i es troba a si mateixa i vas veient una mena de brodat que neix davant dels teus ulls, on Herrmann, sent el primer treball amb Hitchcock, va entendre a la perfecció quina era la psicologia i el món de Hitchcock i el va definir tan bé que aquesta música que ara escoltareu és una suite que ell va titular Retrat de Hitch. O sigui, no, és la banda sonora de la pel·lícula construïda i muntada en format de suite, però amb el títol de Retrat del director, perquè era un retrat del director més que no pas dels personatges de la seva pel·lícula. És una joia! I comencem aquesta etapa. Amb la música de Bernard Herrmann, dirigida per ell mateix, i aquest retrat de Hitchcock de la pel·lícula Però qui en mató a Harry?
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
De mestre en mestre, i seguint endavant després d'aquesta demostració de mestre de Bernard Herrmann, la primera col·laboració amb Alfred Hitchcock, però qui mató a Harry, amb aquesta descripció psicològica de la mentalitat humorística i sàdica del director al llarg de la seva trajectòria, arriba Jerry Goldsmith i arriba Capricorn One. Capricorn One, una pel·lícula de Peter Hyams del 1977, un director interessant, el de La calle de la Dios, Atmosfera Cero, Time Cop, etcètera, etcètera, estava bé, que s'ubicava en el punt aquell de la llegenda urbana que deia que no havia arribat mai l'home a la Lluna i que el que havien vist era una filmació de Stanley Kubrick feta a estudi. Això, en fi, ha donat peu a moltes humorades i un interrogant que continua en l'aire, que es va convertir en l'argument d'aquest film, on una expedició a Mart, on tenim Elliot Gould, a James Brolin, a Sam Waterston, a Telly Savalas, a O.J. Simpson com a protagonistes, doncs sembla ser que tampoc poden arribar i llavors munten tot un merder per realment amagar-ho, però que hi hagi imatges de l'event. La NASA va coproduir la pel·lícula i va donar el permís per fer-la, és a dir, ella va jugar a fer una pel·lícula fake sobre un fet fake que els involucrava a ells, que demostra un sentit de l'humor digne del Fred Hitchcock, que ara ho diré. Era una pel·lícula molt entretinguda, la veritat sigui dita, amb ingredients, efectes, muntatge, música, tot plegat era de primera categoria, i Goldsmith estava en plena ebullició creant un llenguatge propi, imitat i essencial en el fantàstic modern d'aquella època, és a dir, és l'època on fa els Star Trek, Atmosfera Zero, Explorers, Desafío Total, Alien, Poltergeist, tot això és fantasia i tot això és Jerry Goldsmith. Impetuós, amb una, diríem, capacitat de frases curtes que es van empenyent les unes a les altres contínuament, o sigui, deixa'm passar i deixa'm insistir, no?, per entendre'ns, i que mantenen un crescendo molt característic del compositor, està però de totes maneres gràcies a l'ús dels metalls i de la percussió, que és omnipresent en aquestes partitures i molt concretament en aquesta. Està naixent la part més bona de la música cinematogràfica d'una època molt complicada, musicalment parlant, en el cinema, que van ser als anys 80. Però gràcies a Jerry Goldsmith i John Williams i altres, evidentment, doncs la cosa va brillar com va tocar. De manera que ara fixem-nos en la partitura de Capricornio 1, amb música de Jerry Goldsmith, orquestracions d'Arthur Morton, amb la National Philharmonic Orchestra, dirigida pel mateix compositor, i una suite de només 4 temes: títols de crèdit, acoplament, la fuita i la celebració. Us sembla breu? Tranquils, que la setmana que ve tornaran tots quatre i seguirem endavant. Només tenim una hora per fer totes aquestes demostracions de qualitat musical cinematogràfica. Ens queda James Horner amb una pel·lícula que es deia Sneakers, los fisgones, aquí es va titular, de Phil Alden Robinson, amb qui havia treballat en aquella meravella que era Campo de Sueños, musicalment, parlo musicalment. És l'any 1992, James Horner adopta una trama similar a la quadrilla de los 11, però perquè hi ha un equip humà que són especialistes en seguretat que es dediquen a posar en prova tots els sistemes, no perquè funcionin bé, sinó precisament per poder renunciar a ells sense que passi res. Bueno, en fi, jo no vull fer massa més spoilers, però ve a ser com un Mr. Arcadín per entendre's. Robert Redford, Sidney Poitier, Dan Aykroyd, River Phoenix, David Strathern i Ben Kingsley eren els protagonistes d'una comèdia d'intriga absolutament saludable, sense cap mena de complexitat ni de pretensions, excepte entretenir-los. I, a més, plantejar coses de futur més o menys immediat que estem vivint a partir del moment d'internet i de AI. Horner va fer un bonic treball de jazz popero, per entendre'ns, completament diferent del que venim escoltant d'ell aquestes últimes setmanes. És irresistible musicalment, la veritat és que és una delícia, és un somni musical, amb un sort sorprenent amb les veus humanes, que ja la fa servir habitualment, però que aquí cada vegada pren més cos, més presència, i uns instruments de percussió molt subtils, que tria molt bé i col·loca molt bé el moment que toca. És una alenada d'aire fresc en la seva carrera i també demostra la seva versatilitat, evidentment. És faèrica, aquesta música. Jo en diria festeta per una festa de follets a un bosc, per entendre'ns. Jo la trobo estupenda. I a més és que se m'enganxa moltíssim. De manera que acabarem el programa amb una bona suite de James Horner, dirigida per ell mateix, de Sneakers, amb orquestracions de Frank Merritt i Brad Ehrhardt, i amb títols de crèdit, Massa Secrets, en fi, ens ho arribem, La fugida i rescat d'en Whistler, comiat i tema principal. Clar que, si ens escolteu per podcast, podeu realment acabar bé el programa.